Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé, tant si heu sopat com si no, heu de saber que Pedro Sánchez supera la primera prova de foc al Congrés i aconsegueix que Francina Armengol sigui la nova presidenta de la cambra. La socialista ja ha pres possessió del càrrec i demà mateix, de fet, anirà a veure el rei per comunicar-li la constitució de la cambra. La reunió de la presidenta del Congrés amb Felip VI demà al matí obrirà la porta definitiva perquè Pedro Sánchez intenti una investidura. Abans, però, el monarca espanyol haurà d'engegar una ronda de consultes amb els partits els propers dies i Sánchez haurà de tornar a negociar amb els independentistes per quedar-se a la Moncloa. De moment, però, ja ha aconseguit sortir-se amb la seva avui al Congrés després d'un acord a darrera hora amb Esquerra i Junts per Catalunya. Un dels punts que el PSOE ha pactat amb els partits independentistes és que es pugui parlar català al Congrés dels Diputats. Així ho ha anunciat en el seu primer discurs ja la nova presidenta de la cambra, Francina Armengol.
Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
Aquest és un dels punts dels acords entre socialistes i independentistes, però n'hi ha més. Entre aquests, que el català també sigui oficial a la Unió Europea. Enviat especial de RAC1 a Madrid, Adrià Santasusana.
El català és un dels punts centrals de l'acord que ha fet possible la investidura d'Armengol. Tant Esquerra com Junts aconsegueixen que es pugui parlar al Congrés i que sigui oficial a Europa. Els vots de Junts s'han fet esperar perquè volien proves del compromís dels socialistes, ho explicava Míriam Nogueras.
Això és un fet, no és una promesa. Avui podem dir que s'ha fet història.
I les proves han arribat. Una carta del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demanant que durant el ple del 19 de setembre es modifiquin ja els reglaments perquè el català sigui oficial i l'anunci de Francina Armengol ja com a presidenta del Congrés.
Hemos solicitado la modificación del reglamento 1/58 para que se introduzca catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.
Preservar y respetar la diversidad que convive en nuestro país i que les urnes s'han llevado hasta aquí.
Junts per Catalunya també ha esgarrapat la constitució d'una comissió d'investigació sobre els atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils, just avui, que fa 6 anys dels fets.
Sobre que el català acabi sent llengua oficial a Europa, en parlarem d'aquí uns minuts amb el president de la Plataforma per la Llengua. Li preguntarem quines conseqüències tindrà. Encara pel que fa als acords, però, un punt comú dels compromisos del PSOE amb Esquerra i Junts és la creació d'una comissió d'investigació sobre l'espionatge amb Pegasus. Aquesta vegada no es vetaran els compareixents que proposi l'independentisme. I del conflicte polític, l'únic acord que en fa referència és el d'Esquerra. Socialistes i republicans han acordat acabar amb la repressió relacionada amb l'1 d'octubre. Adrià.
Sí, concretament el text diu que s'utilitzaran totes les vies legals possibles per desjudicialitzar el conflicte polític. Gabriel Rufián inclou l'amnistia dins d'aquestes vies. Ara bé, el socialista Patxi López es limita a parlar d'acabar amb la judicialització.
Que creo que la mejor manera de poder continuar es limpiar el tablero. Y qué mejor manera de hacerlo que con una ley de amnistía, sobre todo en torno a gente, que su único delito ha sido que la gente vote.
Desjudicializar, vuelvo a decir, es que la política sea la que resuelva los problemas políticos y no derivar todo hacia la justicia. Y la política es diálogo y es búsqueda de entendimientos y es lo que vamos a hacer.
Junts per Catalunya no ha obert el meló en aquesta primera negociació amb el PSOE perquè ho fien a les converses per la investidura. Aquí segueixen demanant el mateix, l'amnistia i el referèndum.
Precisament sobre les converses per la investidura, Esquerra anima Junts a seguir negociant amb el PSOE. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha estès la mà als de Puigdemont per anar a l'una.
Insistim en oferir la nostra mà estesa a tot el conjunt de l'independentisme i en aquest cas en particular a la gent de Junts. Tant de bo ells també vulguin agafar aquesta mà estesa si en aquests anys sovint treballant molt més en solitari del que hauríem volgut hem aconseguit els indults o hem aconseguit suprimir el delicte de sedició. Imagineu quantes coses podríem aconseguir si fóssim molts més els que hi treballéssim.
Això no agrada gens ni mica al Partit Popular i Vox, que posen el crit al cel pels pactes dels socialistes amb Junts i Esquerra. Els dos partits creuen que Pedro Sánchez continua fent cessions a l'independentisme i tenen por que en les properes setmanes els acabi donant el referèndum i l'amnistia. Així ho explicava la portaveu popular Cuca Gamarra.
Debe aclarar el Partido Socialista y debe hacerlo su secretario general, Pedro Sánchez, en primera persona, si va a haber amnistía, si va a haber referéndum, si va a haber autodeterminación. Porque hemos estado escuchando, por activa y por pasiva, que estas eran sus condiciones.
I aquest matí també s'ha fet evident la mala maror que hi ha entre el PP i Vox, i és que el partit d'extrema dreta no ha votat finalment la candidata popular, Cuca Gamarra, que ara sentíem per presidir el Congrés. Vox ha acabat votant el seu propi candidat després que els populars no els hagin promès una cadira a la mesa del Congrés. Un cop per Feijó, que avui veu una mica més complicada la seva investidura. De fet, a aquesta hora, segons l'Espanyol, el líder del PP ha convocat la direcció del partit a Gènova. Sigui com sigui, a l'espera del que acabi passant amb la investidura, el Congrés dels Diputats ja s'ha activat, al Congrés hi continua havent més homes que dones i la mitjana d'edat és de 52 anys. Ho repassem amb aquesta radiografia d'Adrià García i Anna Salvador.
Quants diputats són nous?
Dels 350 diputats, 176 no ho havien estat mai. És just la xifra que marca la majoria. 33 venen del Senat, entre ells el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
I quantes dones hi ha?
Són 155 dones i 185 homes. És el segon congrés més paritari, tot i que el primer va durar només 8 mesos per la repetició electoral de 2019. Els únics partits que tenen almenys la meitat de dones a les butaques són Esquerra, amb el 57%, i Bildu, amb el 50%, més enllà de Coalició Canària, que només té un escó i és per una dona. El PSOE es queda al límit de la paritat, mentre Vox és el partit que menys s'hi fixa. Només té una dona per cada 4 diputats.
Edat mitjana.
Aquesta legislatura al Congrés serà 3 anys més vell que l'anterior, 52 anys de mitjana. Els diputats a sumar són els més joves amb 42 anys de promig. És l'únic partit que baixa dels 50. Per contra, Bildu és el més vell amb 58 anys de mitjana. Els premis del més jove i el més gran són per dues diputades del PSOE. Tenen 25 i 72 anys.
Qui han estudiat?
Gairebé 9 de cada 10 han anat a la universitat, un 130 diputats han estudiat dret, que és la carrera més repetida. També hi ha una cinquantena de professors i 40 diputats en formació de l'àmbit econòmic. I una curiositat, hi ha el doble de periodistes que metges.
Doncs constituït el Congrés, què passarà els propers dies? Com deia en Francina Armengol, anirà demà mateix a veure el rei i després Felip VI haurà d'obrir la ronda de consultes. Repassem com ha d'anar tot plegat amb el corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Perciba.
Sí, la primera cita és demà al matí a 11:15. Francina Armengol anirà a veure el rei Felip VI per comunicar-li oficialment la constitució del Congrés. Una audiència protocolària prèvia a la ronda de contactes que el monarca farà amb els representants dels diferents grups parlamentaris. Felip VI, que no té un termini de temps establert per dur a terme aquestes trobades, encarregarà fer govern al candidat que consideri que té més possibilitats de reunir els suports necessaris. La data del ple d'investidura la decideix la presidenta Armengol i tampoc té un límit de temps per fer-ho. Per tant, pot convocar en funció de com estiguin les negociacions de la investidura. I la data d'aquest primer ple d'investidura és clau. Aquest dia es posa en marxa el compte enrere de 2 mesos per investir president. Si el candidat no obté majoria absoluta de 176 vots a la primera ronda i tampoc majoria simple a la segona, es dissolen les cambres i es convoquen eleccions en un període de 47 dies.
Gràcies, Roger. Aquest matí també s'ha constituït la mesa del Senat. Aquí sí, el Partit Popular ha fet valer la seva majoria absoluta per investir Pedro Roland com a nou president de la cambra. Si finalment Pedro Sánchez aconsegueix continuar a la Moncloa, Cesc Giró, un Senat presidit pel PP li pot complicar la vida.
A diferència de la incertesa del Congrés, Feijóo tenia el Senat ben lligat. La votació dona a Pedro Roland un paper destacat si Sánchez finalment aconsegueix mantenir la Moncloa. El Senat pot allargar terminis d'aprovació de lleis i té una eina que li permet posar condicions als pressupostos, esmenant el sostre de dèficit i el deute públic. El PP ja va fer servir aquesta via per tombar els números de Sánchez del 2018, després de la moció de censura que va apartar Mariano Rajoy. Tot i que el PSOE va engegar els tràmits per revertir aquest mecanisme, l'avançament electoral ho ha deixat en paper mullat.
Això a Madrid, a Catalunya, la posició de Junts i Esquerra. La Constitució del Congrés no ha agradat a les entitats sobiranistes. L'Assemblea Nacional Catalana lamenta que els partits independentistes han entrat al joc de submissió, diu, de l'Estat. Una estratègia, diuen en un comunicat, que no portarà cap a la independència i que blanqueja Espanya davant la Unió Europea. I Òmnium Cultural no està tan contundent. Es limita, diu, a lamentar que es parli del català com una excepció, quan hauria de ser un dret fonamental parlar català arreu. I tampoc ha agradat que s'hagi trigat tant a aconseguir que s'obri una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils, d'avui justament fa 6 anys. Les víctimes dels atemptats retreuen al govern espanyol que hagi trigat 6 anys a prestar-se a investigar-ho, tot plegat en un dia que ha començat amb un homenatge solemne a la Rambla de Barcelona. Ho ha seguit en Marc Canturri.
Robert Manrique, portaveu de la ja dissolta UABAT, l'entitat que va néixer per omplir el buit que no ocupaven les administracions en l'atenció de víctimes, ha lamentat que l'impuls de la comissió hagi agafat aquesta connotació política. Ho ha dit en una entrevista al Versió Estiu.
I moltes de les víctimes deien, ho fan ara perquè políticament n'hi ha un partit, que és el PSOE, que li interessa fer-ho. Però anys enrere no va voler fer la comissió. I mentrestant, els que hem patit, i ho diuen ells, som les víctimes, que hem estat durant anys sense tenir una comissió que abans no interessava per la causa que fos, i ara, en canvi, pel moment polític que ha canviat, ara sí que interessa.
Les víctimes també reclamen una llei catalana d'atenció i un protocol, tot plegat després d'un dia d'homenatges. A Barcelona, les víctimes han fet 6 minuts de silenci addicionals després de compartir-ne un amb els polítics per queixar-se de 6 anys de desatenció administrativa. A Cambrils, els grups polítics han fet una declaració institucional on deixen clar que la pau és el millor homenatge per a les víctimes.
Les 9 i 11, Tenerife continua batallant contra els focs que cremen des de dimarts a la nit a l'illa. L'incendi ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees i s'ha decidit tancar els accessos al Parc Natural del Teide. Els bombers, això sí, han aconseguit estabilitzar les últimes hores el flanc sud, que és el que dona el volcà. El flanc nord, que apunta a Santa Cruz de Tenerife, continua descontrolat. Als bombers se'ls ha complicat la feina perquè el foc genera unes condicions meteorològiques pròpies, diuen que retroalimenten les flames. El president de les Canàries, Francisco Clavijo, ha admès que la nit serà clau per poder fer avanços.
Estas próximas horas van a ser determinantes. Queremos decir con total rotundidad que se está haciendo un trabajo por parte de los medios técnicos de extinción inmejorable, pero hay que ser consciente que las condiciones meteorológicas, las dificultades de la ubicación del incendio, pues hacen que estas labores sean muy difíciles.
L'incendi ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones i també se n'han confinat unes 3.800 més perquè les cendres no entrin a les cases. Més coses, els agents rurals obren una investigació per esbrinar per què el riu Segre baixa sec en alguns trams entre la Cerdanya i la Seu d'Urgell. Sospiten que algú podria estar agafant aigua de manera irregular en ple context de sequera. Lleida, Karen Alfonso, bona nit.
Bona nit. Els agents rurals investiguen si s'està respectant el cabal ecològic al curs alt del Segre, mirant que no se superin els límits establerts en el Pla Hidrològic de l'Ebre. S'especifica que les dotacions que afecten el cabal ecològic siguin 1,13 metres cúbics per segon en època de sequera. Els agents han expressat que poden arribar a fer requeriments i denúncies si es superen aquests límits. D'altra banda, també han activat el protocol per capturar peixos que poden quedar atrapats a les bases i asfixiar-se. El Segre és un dels rius més sobreexplotats, tant per la producció d'electricitat com per a regadius o canals esportius.
Això en plena sequera i també en plena calorada. Si fa uns dies a RAC1 avançàvem que a Barcelona la meitat dels refugis climàtics estan tancats aquest agost, avui us podem explicar la situació a Tarragona. Durant els caps de setmana només n'hi ha un d'interior que està obert, l'estació d'autobusos. Tarragona, Esteve Giral, bona nit.
Sí, polèmica a Tarragona perquè pràcticament tots els refugis obren només de dilluns a divendres. Són equipaments municipals, com ara centres cívics, biblioteques o llars de gent gran. Hi ha refugis que surten al mapa municipal que, a banda de funcionar només els dies feiners, tanquen també a les tardes. I s'ha donat el cas que un dels refugis no té aire condicionat. L'Ajuntament ja l'ha tret del mapa després de les crítiques. Maria Roig, portaveu d'Esquerra a l'oposició de l'Ajuntament de Tarragona, ho explica a RAC1.
Que presenti una mesura tan important de seguretat ciutadana com és aquesta i que no estigui treballada i que porti doncs, a tota aquesta confusió posterior, home, sincerament crec que és força greu.
Fons de l'Ajuntament responen a les crítiques assegurant que la directriu de la Generalitat, pel que fa als refugis climàtics, implica aprofitar els recursos municipals existents sense modificar horaris.
I també us expliquem que la calor i la sequera han fet que aquest estiu hi hagi molts menys mosquits que altres anys. El director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, Carles Aranda, diu que, encara que les temperatures a Catalunya siguin molt altes, la falta de pluja dificulta l'existència de larves.
Les larves dels mosquits són aquàtiques, necessiten aigua estancada. El mosquit tigre, per exemple, vol recipients petits. En canvi, el mosquit comú cria en aquests mateixos espais i, a més, en llocs molt més grans, com canals i zones inundables. Per molt que la temperatura pugi, si no tenim aigua, no podem tenir mosquits.
Per no tenir mosquits a casa, recorda que cal evitar l'aigua estancada en objectes de plàstic com bidons, galledes o plats sota testos. I en l'àmbit de la salut, l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha declarat un brot de verola del mico a la ciutat. S'han detectat 6 casos d'aquesta malaltia l'últim mes. Les persones afectades s'haurien contagiat fora de Catalunya. Jordi Casals.
El sotsdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha assegurat a RAC1 que són casos puntuals i que no arribarà a haver-hi una propagació com la de l'any passat.
Quan una malaltia està present a tot el món, sempre és possible, no?, que algun viatger ho pugui introduir i que es pugui produir un contagi a nivell local. Les possibilitats de que es produeixi un brot semblant a l'estiu passat són molt remotes.
Segons ha avançat el periòdico i ha pogut confirmar RAC1, dos dels casos que formen part del brot es van detectar el juliol i els altres 4 a l'agost.
Un quart de 10, quan queda menys d'un mes perquè comenci el curs escolar, el sector de venda de llibres de segona mà assegura que ha notat un repunt en les vendes respecte a anys enrere. Coincidint amb la pujada generalitzada de preus, amb la inflació, de l'estiu passat aquest, ha crescut entre un 10 i un 15% la venda de llibres de segona mà. Més detall, Sergi Alemany.
Quan queden 3 setmanes per començar l'escola, hi ha moltes famílies que miren d'estalviar en despeses, com ara la compra de llibres de text nous de trinca. Això ho estan notant plataformes digitals com Mil Anuncios, on es poden trobar exemplars a meitat de preu. També a la plataforma de l'estudiant, ho ha explicat a RAC1 el seu responsable de comandes, Joel Viver.
Aquest any s'estava venent una mica més, degut a que ara totes les editorials s'acaben de treure també una nova actualització, i els llibres que tenia molta gent de cursos passats, aquest any no s'hi servien, doncs aquests llibres, comprar-los nous a una tenda serien uns 43-46 euros.
Això l'estiu en què la Generalitat està enviant a les cases de famílies amb fills que fan primària un xec de 100 euros per comprar material escolar. Això sí, només es pot gastar en algunes botigues que no són les de segona mà.
Ja tenim guanyador d'aquest any dels carrers guarnits de Gràcia.
Premi d'honor del concurs de guarnits de la Festa Major de Gràcia 2023, Carrer Progrés!
El Carrer Progrés guanya el premi al millor carrer guarnit d'aquesta edició de la Festa Major de Gràcia a Barcelona. El decorat està inspirat en la pel·lícula Bitxos. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb un decorat d'Alícia al País de les Meravelles. I aquesta nit el Mago Pop debutarà als Estats Units. A la 1 de la matinada hora catalana, Antonio Díaz trepitjarà l'escenari del teatre Ethel Barrymore a Nova York. Avui comencen les funcions prèvies del format Broadway de l'espectacle Nada es Impossible, però la gran estrena serà diumenge. El Mago Pop es convertirà en el primer català que actua a la zona d'espectacles de Nova York. I de Nova York ens traslladem fins al País Basc perquè la pel·lícula d'anime The Boy and the Heron del director japonès Hayao Miyazaki donarà el tret de sortida al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El mític director i creador de l'estudi Ghibli és un dels directors més respectats del cinema japonès i és responsable de pel·lícules com l'oscaritzada El viatge de Chihiro. Farà la presentació de la seva última pel·lícula el 22 de setembre, el dia de la inauguració del certamen. És la quarta vegada que Miyazaki porta un film a Sant Sebastià i en aquesta ocasió hi participarà fora de concurs. I en música a Puigcerdà, avui comença l'Occident Summer Fest Cerdanya amb un concert dels argentins Good Save the Queen, que repliquen fidelment els concerts del grup de Freddie Mercury. Entre els plats forts destaquen David Bisbal.
Ave Maria, cuando serás mía,
si me i Miqui Núñez. I també els Amics de les Arts. El grup català farà parada al festival dimarts que ve, però avui actuen a Calonge, al festival festiu. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades disponibles. Ara, temps pels esports. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, Montse.
S'ha lesionat Ronald Araujo.
Sí, l'entrenament d'aquest matí t'ha afectat el bíceps femoral de la cuixa esquerra i tot i que el Barça no ha facilitat el temps de baixa, tot apunta a que el central uruguaià ja no reapareixerà fins després de l'aturada de seleccions del cap de setmana del 9 i el 10 de setembre. L'uruguaià, per tant, es perdrà, segur, el Barça-Cádiz d'aquest diumenge i molt probablement també el Villarreal-Barça de diumenge 27 d'agost i l'Osasuna-Barça del diumenge 3 de setembre. Xavi Hernández per un central, però aviat en podria guanyar un altre perquè Íñigo Martínez ha fet avui part de la feina amb el grup. De totes maneres, i a l'espera de rebre l'alta mèdica, és molt poc probable que Martínez estigui a punt per jugar diumenge. Íñigo també espera poder ser inscrit a la Lliga, igual que Iñaki Peña i Marcos Alonso, que en principi tampoc jugaran contra el Cádiz.
I el Girona ha cedit Pau Víctor al Barça Atlètic.
Fins a final de temporada és davanter, té 21 anys i abans de sortir cedit al filial blaugrana ha ampliat el seu contracte amb el Girona fins al juny del 2025.
Gràcies, Quim. Ho sentim, el tu diràs. Les 9 i 20, ho dèiem, la Unió Europea ja ha rebut i ha començat a examinar la petició espanyola per convertir el català, el basc i el gallec en llengües oficials de la Unió Europea. A aquesta hora, al 900, volem aturar un moment per parlar sobre si el fet que el català es pugui parlar al Congrés dels Diputats i també a Europa és un gest o és molt més que això. Quines conseqüències tindrà? Òscar Escudé, president de la Plataforma per la Llengua, bona nit i gràcies per ser aquest vespre al 900.
Hola, bona nit, gràcies a vosaltres.
Li pregunto, és un èxit que tard o d'hora el català arribi al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu?
Bé, primer de tot, encara no ha arribat. Però en el moment que arribi sí que serà un èxit, sobretot a nivell de la Unió Europea. No tant al Parlament, que també, sinó tot el que vol dir la plena oficialitat, que és el que entenem que Espanya demanarà a la reunió aquesta del 19 de setembre.
Per tant, creu que és més que un gest?
Bueno, a nivell polític, cadascú ho valori com li sembli. És evident que anem tard, també. Vull dir que si la cosa va de gestos, el gesto aquest l'haurien hagut de fer fa 30, no sé quants anys, que som 37, si no m'equivoco, que som membres de la Unió Europea. Però no, el fet de ser una llengua oficial de la Unió Europea té conseqüències pràctiques importants, o sigui que va molt més enllà d'un gest.
Això li volia preguntar als ciutadans, que es parli català al Congrés dels Diputats i sobretot a la Unió Europea, quins canvis notarà?
Bé, en el Congrés dels Diputats, canvis, més enllà de la visibilitat i de la normalitat que representa que un estat que té diverses llengües es facin servir amb normalitat en els seus parlaments, en el Congreso canvi més, diguéssim, que ja està bé per això, també està bé, però no representa un canvi a nivell legal ni a cap nivell més que aquest. Uh-huh. A nivell de la Unió Europea sí que té unes implicacions molt importants, perquè més enllà de que els nostres polítics es puguin adreçar tant al Parlament com a la resta d'institucions en català i altres temes que, si vols, després comentem, el tema important és que hi ha moltíssima legislació europea i especialment de l'àmbit del consum, que vol dir que és ja molt propera als ciutadans, directament o passos ja molt propers als ciutadans, que obliguen a fer diferents actuacions en llengües oficials de la Unió Europea. I això afecta des de l'etiquetatge dels productes alimentaris, la informació dels productes sanitaris, per posar només dos exemples.
N'hi ha d'altres, de canvis?
Sí, té moltes altres conseqüències. Per exemple, que els ciutadans ens puguem comunicar de manera normal amb les institucions europees en català, com poden fer els ciutadans d'altres països i d'altres amb altres llengües oficials, algunes amb molts més parlants que el català, però algunes amb molts menys. Implica també que el català es formarà part d'entrada, de base, sempre en els programes de promoció de llengües i cultures de la Unió Europea. Això, si no ets llengua oficial, de vegades t'inclouen, de vegades no t'inclouen. Comportarà també, per exemple, que el saber català serà un mèrit per a aquells ciutadans que vulguin treballar a les institucions de la Unió Europea, cosa que fins ara no passava. Ara, per exemple, passava, que, o passa encara, que un ciutadà que sàpiga maltès té més mèrit de cara a fer oposicions per ser qualsevol tipus de funcionari de les institucions europees que no un que sàpiga català, quan el maltès té molts menys parlants que el català, per exemple. Tindrà aplicacions pràctiques, per exemple, en el sentit de que l'oficialitat afectarà els ciutadans de qualsevol zona catalanoparlant, Catalunya Nord i l'Alguer incloses. Vol dir que ciutadans de la Catalunya Nord, per exemple, es podrien adreçar a les institucions europees en català. Podrien, si hi ha judicis a nivell europeu on aquests ciutadans estiguin afectats, es podran fer en català. I després hi ha l'intangible del prestigi, diguéssim, que passem a jugar en la primera divisió de les llengües d'Europa. I que això potser no té una mesura pràctica, no hi ha un prestigiòmetre, diguéssim, però és evident que estar en la primera divisió sempre és millor que estar en la segona o en la tercera.
El fet aquest que el català es converteixi en llengua oficial a la Unió Europea i amb aquests canvis que comportarà això, no sé si aquests canvis són extrapolables amb el que passaria al Congrés, amb el que passarà al Congrés, si es pot parlar també català al Congrés dels Diputats.
No, en principi el que es pugui parlar al Congrés no té cap implicació legal més enllà de donar una visibilitat i de fer normal el que ja hauria de ser normal des de fa molts anys, que és que en un estat on es parlen diverses llengües, doncs aquestes diverses llengües també es parlin en les seves institucions. I en aquest sentit, l'Estat, si realment vol fer les coses bé a nivell lingüístic, té molt camí per córrer encara, des de fer que tots els webs de les institucions de l'Estat estiguin també en les llengües oficials. O sigui, podríem agafar el que fan a Bèlgica a nivell lingüístic i traslladar-ho aquí. O sigui, no ho he mirat mai, però segur que el Parlament belga té la seva web, almenys, en francès, neerlandès i alemany. I recordo que la comunitat germanòfona de Bèlgica té al voltant de 50.000 persones. Vull dir que demogràficament són molt poquets, però són una llengua d'estat a Bèlgica, i això és el que hauria de ser, i que totes les llengües tinguessin la consideració de llengua d'estat i que, per tant, fossin utilitzades normalment a totes les institucions de l'estat.
Veurem. Òscar Escudé, president de la Plataforma per la Llengua, bona nit i gràcies per respondre a les preguntes aquest vespre del 9C.
Molt bé, bona nit, gràcies a vosaltres.
Últims minuts ja del 9C, el temps. Xavi Segura, bona nit.
Bona nit.
Aviam, calcem-nos perquè els propers dies, Xavi, sobretot de cara al cap de setmana, es podria declarar una onada de calor a Catalunya.
Sí, les temperatures encara pujaran més a l'interior i entre el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent s'assoliran els 40 graus a les zones més tòrrides, sobretot Ponent i Vall de l'Ebre. Fins i tot es pot superar localment aquesta xifra. Molta calor en general i xafogó marcada a la costa, que aquesta zona quedaria una mica al marge d'aquesta situació. Però el fet que aquesta calor tan extrema, de fins a 40 graus en alguns punts, es pugui repetir durant 3 dies seguits o més, segons indiquen els mapes, faria que parléssim d'una onada de calor, que seria la primera de l'estiu a Catalunya. De moment, però, no tenim oficialment un avís per onada de calor i, per tant, haurem d'anar seguint amb molta atenció aquesta situació.
La primera, sembla que en portem moltes. Gràcies, Xavi.
Que vagi bé.
I tanquem ara sí aquest 9C d'avui que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i el Marc Selva al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Xavier Masca Cravioto. Ell és poeta, escriptor, filòleg i també professor de llengua i cultura catalanes a la Universitat de Bristol, al Regne Unit. El 2018 es va convertir en el més jove de guanyar el premi Documenta amb la seva novel·la La mort lenta, que va escriure en un estiu com aquest. Masca Cravioto diu que escriure l'ajuda a entendre.
A mi, personalment, una de les coses que sempre m'ha fet més por és caure en la inèrcia, en la mecanització d'allò que faig, en la rutinització de les coses que m'agraden. És a dir, em fa por fer les coses d'esma, deixar de preguntar-me per què faig el que faig, deixar de preguntar-me quin sentit té, si és que realment en té algun de sentit. Per això una de les preguntes més difícils que em fan sovint, i que em faig també a mi mateix, és per què escric. I no és una pregunta difícil perquè no en sàpiga la resposta. És una pregunta difícil perquè a mi em sembla que si pogués respondre-la amb una frase, potser ja no em caldria escriure. Jo diria que entre moltes altres raons escrivim per veure, per fer visibles coses que hi són, però que no veuríem si no les diguéssim amb la literatura. Perquè hi ha llocs on només s'hi pot arribar amb la literatura i per això els humans la necessitem i l'hem necessitat sempre. Hi ha un poeta argentí que m'agrada molt, el Roberto Juarroz, que té un poema molt bonic on diu que l'ofici de la paraula, més enllà de la petita misèria, la petita tendresa de designar això o allò, és un acte d'amor, crear presència. I crec que efectivament escriure, i en última instància també potser llegir, és fer presents coses que hi són però que no sabíem que hi eren. I a banda d'això, crec que tots en certa manera ens sentim incompresos i alhora incomprensibles, no? I és per això que escrivim i llegim, per buscar-nos en l'altre, per trobar-nos en l'altre, per saber que no estem sols. I finalment la literatura, a mi em sembla que també dona un nou valor a les paraules, no? Aquelles paraules que amb l'ús quotidià es van desgastant, a tots aquells significats que amb el dia a dia es van erosionant. I quan llegim i escrivim, ens mirem les paraules de sempre i de sobte ens semblen noves, perquè diuen coses noves. I no sé imaginar-me un acte d'amor cap a la pròpia llengua més gran que aquest. Xavier Mascravioto.
No ho sé, amb Montse Martí.